l'estat de les carreteres des del Servei Català de Trànsit. Fins ara, que bona tarda.
Bona tarda. Doncs en general hem de destacar que domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana. Tanmateix, en alguns punts encara amb circulació intensa, l'autovia 2, Sant Joan d'Espí, hi ha hagut un accident. Els vehicles ja han estat retirats, però encara queda un quilòmetre de circulació intensa des de Sant Feliu de Llobregat. A la zona del Vallès, també intensitat a la C-58 entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat d'entrada a la capital catalana. I a la pot anar a Santa Coloma de Gramenet, ho serem per càmeres, també un quilòmetre de lentitud cap a Barcelona. També destacarem a les rondes de Barcelona aturades a la ronda litoral, a l'altura de la zona portuària sentit Trinitat i també la ronda de dalt a l'altura de Vall d'Hebron, 3 quilòmetres més aturades en sentit Besòs. De moment això és tot, molta precaució.
Gràcies, Fina. I un cop recuperats els problemes tècnics que hem tingut, anem a titulars d'esports. El Barça de bàsquet supera el Panathinaikos per 74-68 en un partit complicat que demostra la gran igualtat que es viu aquest any a l'Eurolliga.
Els aficionats blaugranes van patir fins al final, ja que els grecs van acabar imposant-se en 3 dels 4 quarts de l'enfrontament.
A les vies de so, Joan Marriera. A la producció, els serveis informatius de la xarxa i us parlen Oriol Debat i Efren García. Comencem el Notícies en Xarxa.
Notícies en Xarxa migdia. Amb Efren García.
Bon dia. La població de Catalunya ha augmentat durant l'any 2021 en gairebé 8.000 habitants, sobretot per la migració, segons les estimacions de població de l'Institut d'Estadística de Catalunya publicades recentment. Per contra, les defuncions van superar els naixements a gairebé totes les comarques, informen Erika Palomares i Norma Lebrero.
L'any 2021, la població catalana va augmentar en 100.951 habitants, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya. La migració procedent de l'estranger n'és la primera causa. Escoltem Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics.
Estem en una societat, la catalana, que de manera interna no genera prous naixements com per contrarrestar el nombre de defuncions i, per tant, si no vingués ningú de fora, acabaríem perdent població. Però, per sort, és una societat prou atractiva per a la gent immigrant, doncs, que fa que cada any les persones que arriben contrarrestin una mica el que seria la pèrdua de població per dinàmica natural.
D'altra banda, les defuncions van superar els naixements a gairebé totes les comarques, sobretot a causa de la pandèmia.
La pandèmia va tenir un impacte molt directe sobre la mortalitat en aquell any més greu. Doncs va morir molta més gent de la que preveien, perquè no sabíem que venia una pandèmia tan severa.
Així mateix, les projeccions de l'IDESCAT preveuen augments de la població a 2 de cada 3 municipis, a l'horitzó del 2041.
Tot i aquest augment de població a Catalunya, molts municipis d'entorns rurals estan exposats a altes taxes de despoblació en aquestes zones i falten sobretot joves i per això les empreses no troben personal suficientment preparat. Ho explica Erika Palomares.
Molts joves que marxen a les ciutats a estudiar no tornen als seus pobles per la por a no trobar llocs de treball que encaixin amb la seva formació. Això fa que empreses dels entorns rurals no trobin gent amb el talent professional que necessiten. Àngels Fitó és vicerectora d'Ocupabilitat i Competitivitat de la UOC.
És una necessitat que no només abasta els joves, però si juntem la problemàtica rural amb l'evolució de la piràmide demogràfica, doncs és evident doncs, que ens falta població jove perquè precisament les zones rurals pateixen tant d'envelliment com de masculinització i, de fet, aquesta idea de que no hi ha relleu generacional. No? I, per tant, aquí la necessitat de que hi hagi gent jove doncs, que garanteixi això.
Perquè aquests joves es quedin a les zones rurals, els experts proposen solucions com l'accés a l'habitatge, la provisió de serveis bàsics com la salut i l'educació i una bona connectivitat, tant física com digital.
Jo crec que no ens ha d'obsessionar que la gent jove marxi. Jo crec que el que hem de procurar és que quan vulguin tornar, puguin tornar en condicions, no? O que bé puguem acollir gent que no és que hagi marxat, sinó que senzillament vol fer el procés contrari des d'on sigui. I, per tant, hem de ser també garantir que la gent que va viure a la zona rural se sent ben acollida, vingui d'on vingui i que, per tant, doncs, té oportunitat també de poder dur a terme aquest desenvolupament personal i professional.
Alguns municipis ja han començat a elaborar catàlegs d'habitatge disponible i hi ha projectes com l'Odisseu, en el qual participa la UOC, que busquen revertir la situació.
En Comú Podem ha celebrat aquest matí el seu Consell Nacional a Barcelona. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha aprofitat per felicitar-se per l'acord assolit amb Esquerra Republicana pels pressupostos.
És un acord en el que perd Endesa, en el que perd Foment i en el que perd Blaston. I qui guanya? Guanyen els catalans i les catalanes, perquè amb aquest acord de pressupostos comencen a reduir el seu patiment davant d'aquesta crisi d'inflació que molts estan aprofitant per fer negoci.
El primer secretari del PSC, Salvador Illa, insta Esquerra a buscar més suports per tirar endavant els pressupostos i adverteix que el PSC no serà un convidat de pedra.
El PSC no està per aguantar el paraigües a ningú. El PSC està perquè Catalunya tingui els bons pressupostos, però no per aguantar el paraigües a ningú. Punt primer. I punt segon, correspon al senyor Aragonès i Esquerra Republicana buscar els suports suficients a la cambra perquè hi hagi els pressupostos. I que a mi em consti avui no hi són.
La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, ha avisat al PSC i Junts que el govern podria aprovar els pressupostos si la negociació es continua allargant sense resultats.
Aquesta nit ha estat la primera en què la Sagrada Família ha il·luminat les torres dels evangelistes Sant Lluc i Sant Marc. Ho ha fet conjuntament amb la Torre de la Mare de Déu, inaugurada el 8 de desembre de 2021, i l'estampa es repetirà cada dia fins al 8 de gener.
La inauguració d'aquesta nova il·luminació ha tingut lloc després del tradicional concert de Nadal que s'ha celebrat a l'interior de la Basílica. La Torre de Lluc està culminada per la figura d'un bou, mentre que la de Sant Marc està presidida per un lleó. Els llums s'encendran cada dia a partir de les 6 de la tarda i s'apagaran a les 10 de la nit. A més, cal afegir que en les dates assenyalades també s'il·luminaran els grups escultòrics del naixement, de l'adopció dels pastors i de l'adoració dels Reis d'Orient de la façana del naixement.
Lleida mostra la seva unitat en el rebuig a la violència contra les dones després del feminicidi que es va produir ahir en un pis de la ciutat. La paeria ha decretat 3 dies de dol. Aquest migdia s'ha convocat un minut de silenci que ha comptat amb la participació de la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge. Verge ha recordat que enguany s'han produït 11 feminicidis a Catalunya.
No és un número, són vides truncades, són famílies trencades, són infants orfes, són projectes vitals que no es duran a terme, són un impacte comunitari sobre tot un entorn, sobre tota una ciutat, sobre tot un país. Com deia abans, són 11 feminicidis que s'han produït aquest any a Catalunya. Imagineu-vos que cada any s'assassinés a un equip de futbol pel sol fet de ser jugadors de futbol. Això és el que són els feminicidis, els assassinats de dones pel sol fet de ser dones.
Aquesta tarda hi haurà una concentració de rebuig. L'Ajuntament ha fet una crida a la participació d'entitats i associacions per mostrar el seu rebuig davant la mort d'una dona de 34 anys a la ciutat. Durant l'acte està previst que es llegeixi un manifest de condemna. La bandera de la ciutat lluirà a mig pal en senyal de dol i els ponts de la ciutat s'il·luminaran de color lila. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia, la parella de la dona assassinada tenia antecedents per una denúncia interposada el 2019. La dona va rebre protecció fins a la celebració del judici, però l'home va quedar absolt perquè la víctima no va prestar declaració. La dona estava desapareguda des de diumenge.
Els Mossos d'Esquadra detenen dos homes acusats de diversos robatoris violents a establiments comercials de Barcelona durant l'últim mes. Entre els dos arrestats sumen més d'una quarantena de detencions per fets similars.
Els dos homes han ingressat a presó i s'afegeixen així a un altre home de 28 anys que va ser detingut a mitjans de novembre. Feien servir cascs per amagar els seus rostres i agredien clients i treballadors, amenaçant-los amb una arma de foc i una arma blanca. Els detinguts van ser enxampats in fraganti després d'assaltar un establiment de telefonia a Gràcia i de robar una motocicleta. Els lladres es van donar a la fuga, però van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra.
Intercepten una carta sospitosa dirigida al Consolat d'Ucraïna a Barcelona. El sobre ha estat localitzat aquest divendres al centre logístic de Correus, a la Zona Franca, i els Mossos confirmen que no hi ha explosius ni elements mecànics, biològics o electrònics.
L'alarma ha fet que els Mossos d'Esquadra s'hagin hagut de desplaçar fins al centre logístic amb un equip de desactivació d'explosius. Després d'analitzar-lo, la policia catalana ha confirmat que no contenia cap element explosiu o de flagrant. No es tracta de la primera carta interceptada i això fa que la prudència sigui màxima. El 5 de desembre ja es va trobar una carta amb ulls d'animal adreçada al mateix consolat i altres sobres similars que anaven a l'ambaixada d'Ucraïna a Madrid, al consolat ucraïnès a Màlaga i altres delegacions per tot Europa.
Les agressions físiques al col·lectiu LGTBIQ+, han augmentat en un 30% respecte a l'any passat a Catalunya i per primer cop superen a les verbals, unes dades publicades per l'Observatori contra l'Homofòbia i que qualifiquen d'extraordinàriament impactants. És una crònica de Rubén Hidalgo des de Ràdio Ciutat de Badalona.
L'Observatori ha registrat un total de 225 incidències, 56 d'elles físiques i 53 verbals. Barcelona Ciutat és el territori que més en concentra amb 98 i la província de Barcelona n'aglutina 153, dos terços del total. Gairebé la meitat d'agressions són per gaifòbia i el segon col·lectiu més afectat són els trans, contra els quals les incidències han augmentat un 25% respecte al 2021. Una situació que des de Tornem-hi, l'entitat de suport al col·lectiu LGTBIQ+, de Badalona, titllen de molt greu. Escoltem el Pepe Mellines, membre de la Junta de Tornem-hi.
Un dels factors és aquest discurs d'odi que està cada vegada més present últimament a la nostra societat. Estan tenint una reacció molt, molt virulenta doncs, cap als avanços en drets de les persones LGTBI i en concret de les persones trans. Està havent-hi una reacció contra la llei trans.
Gairebé un 40% de les agressions LGTBI-fòbiques es produeixen a la via pública. Destaca també l'increment del 75% d'incidències en espai d'oci nocturn, fet que l'Observatori atribueix a la reobertura de les discoteques en finalitzar les restriccions.
Tal com marca la tradició, pels vols de Sant Tomàs, Vilafranca del Penedès celebra la centenària Fira del Gall. Aquest cap de setmana es torna a viure una fira que té més de 3 segles d'història. Ens ho explica Josep Maria Soler des de Ràdio Vilafranca.
La Fira del Gall és un moment immillorable per viure l'experiència completa que aporta des de la criança a la degustació amb tastos maridats amb vins de denominació d'origen penedès. La Fira del Gall és un tradicional mercat d'aviram que se celebra a Vilafranca des de l'edat mitjana. En aquesta fira es pot comprar i degustar el reconegut gall del Penedès, una varietat autòctona d'au de corral molt apreciada per la seva carn. En el pavelló firal, els visitants de la fira poden adquirir peces d'aviram viu i endur-se'l després mort i plomat amb un servei d'escorxador gratuït. El president de la Indicació Geogràfica Protegida destaca les característiques del gall del Penedès, Enric Ferrer.
És una raça de creixement molt més lent. Què vol dir això? Que estem 4-5 mesos a engreixar aquest gall, perquè la raça ja és de creixement lent. A més, fem el contrari, els tenim a l'aire lliure perquè caminin, perquè es belluguin, perquè musculin. Per tant, és un altre... Per això diem gall i no diem pollastre, no? Per diferenciar una mica, perquè és un producte, podríem dir, completament diferent.
Entre aquest dissabte i diumenge, es portaran a vendre al voltant d'unes 1.200 peces d'aviram. La gastronomia i els vins també són una part essencial de la fira. Una mostra de cuina d'aviram amb la participació de 6 restaurants que presenten 3 plats diferents de gall o ànec del Penedès. Diversos actes festius formen part també de la programació de la fira. A destacar aquest diumenge la mostra de bestiari festiu que enguany celebra el 25è aniversari amb la participació del gall Tomasot i la gallina ballarica, l'àliga i la ligueta tramuntana del barri de Sant Julià que fan d'anfitrions de les bèsties de ploma convidades. Enguany, el gall de la Pobla de Montornès, Picafoc i l'Espurna de Palau Solità i Plegamans, el Ligueta del Vendrell i l'Arpella del Barri Gòtic de Barcelona.
El grup català Mishima actuarà aquest vespre a la Sala Zero de Tarragona. El concert forma part de la seva gira nadalenca que arribarà a les 4 capitals de la província i a València. Ens n'informa Teresa Ortega des de Tarragona Ràdio.
Avui Que el grup Mishima visiti la ciutat de Tarragona al voltant de les dates nadalenques comença a ser una tradició. El seu cantant, David Carabent, ha explicat a Tarragona Ràdio que el concert d'aquest dissabte a la nit servirà per fer un repàs per tota la discografia del grup, que ja fa dues dècades que està dins el panorama musical català. El cantant assegura que la banda guanya en les distàncies curtes i que la Sala Cero és un espai íntim que permet el contacte directe amb el públic on s'ho passen de fàbula.
Jo crec que som una banda que en les distàncies curtes guanya i la Sala Cero doncs, és molt, molt acollidora en aquest sentit. És una mica com allò de la cúpula del Trueno, que diu del Mad Max, saps? Però, que és que el públic està molt, molt al damunt de l'escenari i llavors la interacció és molt... molt directe.
Serà el segon concert de Mishima a la ciutat aquest 2022, després d'actuar a l'Auditori del Camp de Mart a l'estiu, quan van presentar el seu últim disc, L'aigua clara.
Un total de 54 persones participaran en el 58è concurs de vestits de paper. L'Ajuntament de Mollerussa aprofitarà aquesta edició per presentar una candidatura conjunta amb Portugal, el País Basc i Amposta perquè la UNESCO reconegui els vestits de paper patrimoni immaterial de la humanitat, informa Karen Alfonso des de Ràdio Ponent Mollerussa.
El Teatre de l'Amistat de Mollerussa serà escenari aquest dissabte 17 de desembre del 58è concurs de vestits de paper. Enguany participaran un total de 54 persones de diferents punts de la geografia catalana i espanyola en les diferents categories. 23 concursants participaran en la categoria de moda actual, 18 a fantasia i 13 a època. N'ha parlat a Ràdio Ponent l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
Doncs estem molt contents de que tenim 54 vestits que competiran en aquest concurs. Són dos o tres més que l'any passat, per tant mantenim un molt bon índex de vestits de desfilar, que venen 54 doncs, vestits, que venen de diferents llocs de Catalunya, com pot ser Baix Ebre, Montsià, Vallès Occidental, però també venen llocs d'Espanya, com poden ser Astúries, País Basc i La Rioja.
El concurs repartirà un total de 13.000 euros en premis en metàl·lic i la periodista i presentadora de televisió Ruth Jiménez s'encarregarà de conduir la gala. A més, s'aprofita aquesta 58a edició per començar a articular una candidatura conjunta amb la ciutat portuguesa de Porto, la basca de Güeñes i Amposta perquè els vestits de paper siguin reconeguts per la UNESCO com a patrimoni immaterial de la humanitat.
Girona viurà un Nadal amb un munt de propostes culturals. En total, una quinzena d'espectacles de música, dansa i teatre repartits en tres equipaments de la ciutat, el municipal, l'auditori i la sala La Planeta. Des de Televisió de Girona ens ho amplia Joan Massaguer.
Girona es prepara pel Nadal amb una programació especial per a tots els públics. El Teatre Municipal, l'Auditori i la Sala La Planeta acolliran 15 propostes de música i teatre per a tota la família. En total, gairebé una vintena de funcions per a aquestes festes, com destaca el vicepresident i diputat de Cultura de la Diputació de Girona, Albert Piñeira.
Nadal és un temps propici per fer moltes activitats diverses. Es fa Cir de Nadal a Girona, es fa Nadal als museus, etcètera, etcètera, i també es fa activitat de Nadal a diferents equipaments de la ciutat. Unir cultura i Nadal són dos elements que casen molt bé.
De les nombroses propostes, n'hi ha una que enguany es perd, i és que aquest Nadal serà el primer sense pastorets a Girona. Tot i això, des de l'Ajuntament estan oberts a reprendre la tradició en cas que sorgeixi alguna proposta ciutadana.
Notícies en xarxa. Esports.
El Barça de bàsquet supera el Panathinaikos per 74-68 en un partit complicat que demostra la gran igualtat que es viu aquest any a l'Eurolliga.
Els aficionats blaugranes van patir fins al final en veure com l'equip abaixava revolucions després d'un parcial de 28-12 en el primer quart. Els grecs van acabar imposant-se en 3 dels 4 quarts de l'enfrontament i van estar a punt de donar la sorpresa. Malgrat tot, l'equip de Jessica Vicious manté una valuosa segona posició que li dona accés a la classificació per la final a 4.
En waterpolo, després que el Club Natació Sabadell caigués derrotat aquesta setmana amb el Brescia a la Champions League, avui toca canviar el barret per mesurar les seves forces amb el Mataró en partit de la desena jornada de la Divisió d'Honor. Per conèixer l'última hora d'aquest partit, hi anem en directe amb el nostre company Pau Vituri. Bon dia, Pau.
Bon dia, doncs un partit que ha acabat fa tot just uns segons aquí a la piscina de Calllung, amb victòria local per 13-9 contra el Centre Natació i Mataró. Això sí, una victòria treballada per part dels homes de Quim Colet, que no l'han pogut aconseguir, no l'han pogut assegurar fins als últims segons. El Mataró ha presentat batalla, també ha estat molt discutida aquí l'actuació arbitral, especialment en el tercer quart, però de la mà de Sergi Cabanes i Bernat Sanauja, autors de 3 gols cadascun, permeten al Club Natació Sabadell, aquest Estralpul, seguir líder de la divisió d'honor masculina una setmana més, amb 10 victòries ja en 10 jornades. Ha estat l'últim partit de Lliga del 2022. El pròxim compromís serà novament aquesta Champions, partit entre setmana, dimecres, a la piscina de l'OSC de Budapest.
Moltes gràcies, Pau. I ara anem a Mataró en directe, on Jordi Rabassa està seguint el partit de la divisió d'honor femenina entre el Mataró i el Saragossa. Bon dia, Jordi.
Bon dia, doncs fa escassos minuts que el partit ha acabat aquí a la piscina Joan Serra, tal com es preveia, doncs partit plàcid, còmode, per l'assolim Centre Natació Mataró, que ha derrotat per 25 gols a 9 el CUE de la classificació, la Escuela de Waterpolo de Zaragoza. De fet, l'equip mataroní ja guanyava per 3 gols de diferència, 4-1 al final del primer període, amb Van de Kratz i Castell Nagui de protagonistes, amb 2 gols cadascuna. A la mitja part, el resultat era de 11-3, 8 gols amunt per a les mataronines. Van de Kratz i Castell Nagui continuaven endollades de cara a porteria, però ara Caral Beltran i Clara Cambrai s'afegien a la festa golejadora. A la represa, cap novetat. El Mataró continuava perforant la porteria del Zaragoza amb facilitat. Van de Kratz continuava sent la gran referència. Sevenich s'estrenava, mentre que per l'equip aragonès, que salvava l'orgull, la figura era Miriam Ciudad, que ha marcat 3 gols en aquest tercer període. Els últims 8 minuts de partit, si arribava amb un 7-6 favorable al Mataró, l'únic que quedava per decidir era com es resoldria el duel golejador, que en el bon dur el mataroní mantenien Van de Kratz i Castell Nagui. Aquesta última, l'hongaresa, en 3 gols seguits en aquest quart, arribava fins als 8-6 la neerlandesa. El Zaragoza, per la seva banda, aquesta vegada amb Andrea Moya de protagonista, maquillava el resultat en 3 gols més. Al final, doncs, victòria de pallissa del Mataró, eh? Assolim Centre Natació Mataró 25, Escuela de Waterpolo de Zaragoza 9.
Gràcies, Jordi. En handbol, el Fraikin Granollers i el Barça encara en la semifinal de la Supercopa Ibèrica.
Tots dos equips catalans es poden trobar a la final si superen els seus respectius enfrontaments. A 4:45 de la tarda, els granollerins s'enfronten a l'Oporto en la primera semifinal, mentre que els blaugranes es veuen les cares amb l'Sporting de Portugal a partir de les 7. La cita es juga a Màlaga i la final es disputarà demà.
I quan falten pocs minuts per arribar a 3:45, nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit.
El nostre Nadal, els galets...
A l'Escudella.
Els pastorets...
Al teatre.
A la Barcet.
Dalt de la cadira. Com a l'Igre Campanet, a Campanet...
Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any.
Per Cap d'Any. La grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Nadal és l'època de l'any amb més llums. Però a Catalunya, una de cada 3 llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal, sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques: el caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou ADETCA, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Com millorar el descans? Primer de tot, cal tenir cura del que mengem i bevem a l'últim àpat del dia. Cal limitar els excitants com el cafè, el te, les begudes de cola, el sucre o la xocolata. I l'alcohol, que provoca son de baixa qualitat, no reparador i amb despertars freqüents. Si podeu, sopeu el més aviat possible, el més pròxim que pugueu a l'hora de la posta de sol, intentant que sigui 3 o 4 hores abans d'anar a dormir i evitant àpats molt abundants. No us fiqueu al llit amb sensació de gana. Es pot prendre algun snack lleuger abans d'anar a dormir, com una beguda vegetal amb canyella i flocs de civada, o fruita deshidratada sense sucre. o fins i tot una infusió relaxant. Si ets fumador, procura evitar-ho a la nit. La nicotina també és un estimulant. També cal parar atenció a la llum natural i als cicles sol-foscor. Desperta't abans i amb llum solar i vés a dormir més d'hora. No utilitzis l'ordinador, telèfon mòbil o altres dispositius electrònics una hora i mitja abans d'anar a dormir. La il·luminació LED li diu al cervell que es mantingui despert. No facis servir el mòbil o pantalles fins 5-10 minuts després de llevar-te. Evita veure la televisió abans d'anar a dormir. Si al llarg de la nit sols aixecar-te per anar al bany, evita encendre la llum de tota l'habitació, la pantalla del mòbil o altres llums brillants. Millor tenir llums indirectes de color càlid, com un groc o ataronjat. Pel que fa a les condicions ambientals, redueix la temperatura de la casa o de l'habitació abans i durant les hores de son. L'habitació ha d'estar ben ventilada i temperatura fresca sense arribar a ser desagradable. Assegura un ambient tranquil i silenciós. Si és possible, aïllat de qualsevol soroll extern. Per a algunes persones, és útil l'ús de taps per les orelles. Utilitza persianes i cortines opaques que bloquegin el pas de la llum o fes servir un antifaç. Usa roba de llit i pijama lleugers, de cotó, sense costures gruixudes o adornaments que molestin. Utilitza un matalàs i coixins còmodes i de bona qualitat. Evita coixins excessivament alts o durs. No tinguis un rellotge visible constantment al dormitori. Finalment, marca unes rutines per anar-te'n al llit. Estableix un horari regular per anar a dormir. Crea el teu propi ritual o rutina abans d'anar-te'n al llit. Escolta música relaxant, meditar, beure una infusió, posar-te crema o preparar la roba pel dia següent. Repetir aquests hàbits indicaran al teu cos que és l'hora d'anar a dormir. Aprèn a reconèixer els signes de son i a retirar-te al llit quan els detectis. Calfreds, badalls, pèrdua d'atenció o fallades llegint. Si amb tot això no te'l dorms en menys de 30 minuts després d'anar al llit, aixeca't i fes alguna cosa fins que el teu cos i ment es sentin cansats. O bé, pots complementar amb algun suplement natural prescrit per un professional.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Repassem els titulars d'aquest dissabte 17 de desembre de 2022. La població de Catalunya va augmentar l'any 2021 en gairebé 8.000 habitants, sobretot per la migració, segons les estimacions de població de l'Institut d'Estadística de Catalunya. La Sagrada Família il·lumina les torres dels evangelistes Sant Lluc i Sant Marc. Oriol Debat, bon dia.
Bon dia, Efren. De nou, ho ha fet conjuntament amb la Torre de la Mare de Déu, inaugurada el 8 de desembre de 2021. L'estampa es repetirà cada nit fins al 8 de gener.
Lleida mostra la seva unitat en rebuig de la violència contra les dones després del feminicidi que es va produir ahir en un pis de la ciutat.
La Paeria ha decretat 3 dies de dol. Aquest migdia s'ha convocat un minut de silenci i aquesta tarda tindrà lloc una concentració de rebuig.
En clau cultural, un total de 54 persones participaran en el 58è concurs de vestits de paper.
L'Ajuntament de Mollerussa aprofitarà aquesta edició per presentar una candidatura conjunta amb Portugal, el País Basc i Amposta perquè la UNESCO reconegui els vestits de paper com a patrimoni immaterial de la humanitat.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Manuel Álvarez, bon dia.
Hola, molt bon dia. A hores d'ara tenim presents intervals de núvols, sobretot a punts del nord de la depressió central, a fondalades del Pirineu i també a la meitat est del territori, fins a punts del Camp de Tarragona. De fet, aquests núvols són fins i tot molt abundants a trams del Vallès Oriental, cap al Garraf, on fins i tot encara durant la pròxima hora podria escapar-se algun plugim feble. La temperatura en general queda més baixa, valors que en general oscil·len entre els 8 i els 13 o 14 graus, una miqueta més altes al Camp de Tarragona. I en general els núvols aniran desfent aquesta tarda, però aniran augmentant a punts de les Terres de l'Ebre. De fet, demà començarem amb nuvolositat abundant, de nou a les fondalades, al litoral i prelitoral, i s'anirà quedant reduïda a trams del litoral i prelitoral sud, i també la boira podria ser persistent al Pla de Lleida. Demà la temperatura mínima baixarà, inversió tèrmica matinal, però la màxima pujarà sobretot allà on els núvols es quedin una miqueta més trencats al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Finaraque, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs continua dominant la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana. De fet, només hem de destacar alguns trams d'intensitat a les rondes de Barcelona, concretament a la ronda litoral a l'altura de la zona portuària, 2 quilòmetres de latitud en sentit Trinitat, i també a la ronda a dalt, a la B20, a l'altura de Vall d'Hebron, 2 quilòmetres i mig més d'aturades en sentit Besòs. De moment, això és tot. Molta precaució.
Moltes gràcies, Fina. I en esports, el Barça de bàsquet supera el Panathinaikos per 74-68 en un partit complicat que demostra la gran igualtat que es viu aquest any a l'Eurolliga.
Els aficionats blaugranes van patir fins al final, ja que els grecs van acabar imposant-se en 3 dels 4 quarts de l'enfrontament.
A les vies de so, Joan Marriera. A la producció, els serveis informatius de la xarxa, i us parlen Oriol Debat i Efren García. Fins a les 3, fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efren García.
Bon dia. La població de Catalunya va augmentar l'any 2021 en gairebé 8.000 habitants, sobretot per la migració, segons les estimacions de població de l'Institut d'Estadística de Catalunya publicades recentment. Per contra, les defuncions van superar els naixements a gairebé totes les comarques, informen Erika Palomares i Norma Lebrero.
L'any 2021, la població catalana va augmentar en 100.951 habitants, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya. La migració procedent de l'estranger n'és la primera causa. Escoltem Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics.
Estem en una societat, la catalana, que de manera interna no genera prous naixements com per contrarrestar el nombre de defuncions i, per tant, si no vingués ningú de fora, acabaríem perdent població. Però, per sort, és una societat prou atractiva per a la gent immigrant, doncs, que fa que cada any les persones que arriben contrarrestin una mica el que seria la pèrdua de població per dinàmica natural.
D'altra banda, les defuncions van superar els naixements a gairebé totes les comarques, sobretot a causa de la pandèmia.
La pandèmia va tenir un impacte molt directe sobre la mortalitat. En aquell any més greu, doncs va morir molta més gent de la que preveiem, perquè no sabíem que venia una pandèmia tan severa.
Així mateix, les projeccions de l'IDESCAT preveuen augments de la població a 2 de cada 3 municipis a l'horitzó del 2041.
Tot i aquest augment de població a Catalunya, molts municipis d'entorns rurals estan exposats a altes taxes de despoblació. En aquestes zones hi falten sobretot joves i per això les empreses no troben personal suficientment preparat. Ho explica Erika Palomares.
Molts joves que marxen a les ciutats a estudiar no tornen als seus pobles per la por a no trobar llocs de treball que encaixin amb la seva formació. Això fa que empreses dels entorns rurals no trobin gent amb el talent professional que necessiten. Àngels Fitó és vicerrectora d'Ocupabilitat i Competitivitat de la UOC.
És una necessitat que no només abasta els joves, però si juntem la problemàtica rural amb l'evolució de la piràmide demogràfica, doncs és evident, doncs, que ens falta població jove, perquè precisament les zones rurals pateixen tant d'envelliment com de masculinització i, de fet, aquesta idea de que no hi ha relleu generacional, no? I, per tant, aquí la necessitat de que hi hagi gent jove, doncs, que garanteixi això.
Perquè aquests joves es quedin a les zones rurals, els experts proposen solucions com l'accés a l'habitatge, la provisió de serveis bàsics com la salut i l'educació i una bona connectivitat, tant física com digital.
Jo crec que no ens ha d'obsessionar que la gent jove marxi. Jo crec que el que hem de procurar és que quan vulguin tornar puguin tornar en condicions, no? O que bé puguem acollir gent que no és que hagi marxat, sinó que senzillament vol fer el procés contrari des d'on sigui. I, per tant, hem de ser també garantir que la gent que va viure a les zones rurals si sent ben acollida, vingui d'on vingui i que, per tant, doncs, té oportunitat també de poder dur a terme aquest desenvolupament personal i professional.
Alguns municipis ja han començat a elaborar catàlegs d'habitatge disponible i hi ha projectes com l'Odisseu, en el qual participa la UOC, que busquen revertir la situació.
En Comú Podem ha celebrat aquest matí el seu Consell Nacional a Barcelona. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha aprofitat per felicitar-se per l'acord assolit amb Esquerra Republicana pels pressupostos.
És un acord en el que perd Endesa, en el que perd Foment i en el que perd Blaston. I qui guanya? Guanyen els catalans i les catalanes, perquè amb aquest acord de pressupostos comencen a reduir el seu patiment davant d'aquesta crisi d'inflació que molts estan aprofitant per fer negoci.
El primer secretari del PSC, Salvador Illa, insta Esquerra a buscar més suports per tirar endavant els pressupostos i adverteix que el PSC no serà un convidat de pedra.
El PSC no està per aguantar el paraigües a ningú. El PSC està perquè Catalunya tingui els bons pressupostos, però no per aguantar el paraigües a ningú. Punt primer. I punt segon, correspon al senyor Aragonès i Esquerra Republicana buscar els suports suficients a la cambra perquè hi hagi els pressupostos. I que a mi em consti avui no hi són.
La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, ha avisat al PSC i Junts que el govern podria aprovar els pressupostos si la negociació es continua allargant sense resultats.
Aquesta nit ha estat la primera en què la Sagrada Família ha il·luminat les torres dels evangelistes Sant Lluc i Sant Marc. Ho ha fet conjuntament amb la Torre de la Mare de Déu, inaugurada el 8 de desembre de 2021, i l'estampa es repetirà cada dia fins al 8 de gener.
La inauguració de la nova il·luminació ha tingut lloc després del tradicional concert de Nadal que s'ha celebrat a l'interior de la Basílica. La Torre de Lluc està culminada per la figura d'un bou, mentre que la de Sant Marc està presidida per un lleó. Els llums s'encendran cada dia per a partir de les 6 de la tarda i s'apagaran a les 10 de la nit. A més, cal afegir que en aquestes dates assenyalades també s'il·luminaran els grups escultòrics del naixement, de l'adoració dels pastors i de l'adoració dels Reis d'Orient de la façana del naixement.
Lleida mostra la seva unitat en el rebuig a la violència contra les dones després del feminicidi que es va produir ahir en un pis de la ciutat. La Paeria ha decretat 3 dies de dol. Aquest migdia s'ha convocat un minut de silenci que ha comptat amb la participació de la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge. Verge ha recordat que enguany s'han produït 11 feminicidis a Catalunya.
No és un número, són vides troncades, són famílies trencades, són infants orfes, són projectes vitals que no es duran a terme, són un impacte comunitari sobre tot un entorn, sobre tota una ciutat, sobre tot un país. Com deia abans, són 11 feminicidis que s'han produït aquest any a Catalunya. Imagineu-vos que cada any s'assassinés a un equip de futbol pel sol fet de ser jugadors de futbol. Això és el que són els feminicidis, els assassinats de dones pel sol fet de ser dones.
Aquesta tarda hi haurà una concentració de rebuig. L'Ajuntament ha fet una crida a la participació d'entitats i associacions per mostrar el seu rebuig davant la mort d'una dona de 34 anys. Durant l'acte està previst que es llegeixi un manifest de condemna. La bandera de la ciutat lluirà a mig pal en senyal de dol i els ponts de la ciutat s'il·luminaran de color lila. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia, la parella de la dona assassinada tenia un antecedent per una denúncia interposada el 2019. La dona va rebre protecció fins a la celebració del judici, però l'home va quedar absolt perquè la víctima no va prestar declaració. La dona estava desapareguda des de diumenge.
Els Mossos d'Esquadra detenen dos homes acusats de diversos robatoris violents a establiments comercials de Barcelona durant l'últim mes. Entre els dos arrestats sumen més d'una quarantena de detencions per fets similars.
Tots dos han ingressat a presó i s'afegeixen així a un altre home de 28 anys detingut a mitjans de novembre. Els lladres feien servir cascs per amagar els seus rostres i agredien clients i treballadors amenaçant-los amb armes. Els detinguts van ser enxampats in fraganti després de saltar un establiment de telefonia a Gràcia i de robar una motocicleta. Els lladres es van donar a la fuga, però van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra.
interceptant una carta sospitosa dirigida al Consolat d'Ucraïna a Barcelona. El sobre ha estat localitzat aquest divendres al centre logístic de Correus, a la Zona Franca, i els Mossos confirmen que no contenia ni explosius, ni elements mecànics, ni biològics, ni electrònics.
L'alarma ha fet que els Mossos s'hagin hagut de desplaçar fins al centre logístic amb un equip de desactivació d'explosius. Després d'analitzar-lo, la policia catalana ha confirmat que no contenia cap element ni explosiu ni deflagrant. No es tracta de la primera carta interceptada i això fa que la prudència sigui màxima. El 5 de desembre ja se'n va trobar una amb ulls d'animal adreçada al mateix consolat i altres sobres similars que anaven amb l'ambaixada d'Ucraïna a Madrid, al consolat ucraïnès de Màlaga i a altres delegacions per tota Europa.
Les agressions físiques al col·lectiu LGTBIQ+, han augmentat en un 30% respecte a l'any passat a Catalunya i per primer cop superen a les agressions verbals. Unes dades publicades per l'Observatori contra l'Homofòbia i que qualifiquen d'extraordinàriament impactants. És una crònica de Rubén Hidalgo des de Ràdio Ciutat de Badalona.
L'Observatori ha registrat un total de 225 incidències, 56 d'elles físiques i 53 verbals. Barcelona Ciutat és el territori que més en concentra, amb 98, i la província de Barcelona n'aglutina 153, dos terços del total. Gairebé la meitat d'agressions són per gaifòbia i el segon col·lectiu més afectat són els trans, contra els quals les incidències han augmentat un 25% respecte al 2021. Una situació que des de Tornem-hi, l'entitat de suport al col·lectiu LGTBIQ+, de Badalona, titllen de molt greu. Escoltem el Pepe Mellines, membre de la Junta de Tornem-hi.
Un dels factors és aquest discurs d'odi que està cada vegada més present últimament a la nostra societat. Estan tenint una reacció molt, molt virulenta doncs, cap als avanços en drets de les persones LGTBI i en concret de les persones trans. Està havent-hi una reacció contra la llei trans.
Gairebé un 40% de les agressions LGTBI-fòbiques es produeixen a la via pública. Destaca també l'increment del 75% d'incidències en espai d'oci nocturn, fet que l'Observatori atribueix a la reobertura de les discoteques en finalitzar les restriccions.
La criminalitat a Figueres del primer semestre de 2022 ha augmentat un 29,5% respecte al primer semestre de 2021, segons el balanç de criminalitat recentment publicat pel Ministeri de l'Interior. Durant el primer semestre del 2022, en total, han estat 1.781 els delictes comesos a la capital a l'empordanesa. En canvi, durant el primer semestre de 2022 van produir 1.375. Ho explica Josep López des de Ràdio Vilafant.
Gràcies a les dades registrades per Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Cossos de Seguretat de l'Estat, Figueres pot confirmar que la inseguretat i criminalitat a la ciutat han crescut. Si observem les dades detalladament, un dels delictes que més ha crescut són els furts. N'hi ha hagut gairebé 100 més, han passat dels 373 del 2021 als 470 d'aquest any, el que suposa un 26% més. Els robatoris amb violència i intimidació també han augmentat, passant dels 38 als 59, un 55,3% més. Alhora, en un any també han augmentat, en aquest cas un 77,8%, els delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, passant de 9 a 16. I també han crescut els delictes greus i menys greus de lesions, que han passat de 13 a 21, un 61,5% més. Pel que fa als delictes de tràfic de drogues, també ha crescut, passant de 20 a 29 delictes, un 45% més. També destaca la crescuda de les sustraccions de vehicles, que passa de 17 a 21, un 23,5% més. I la resta d'infraccions penals han passat de les 827 a les 1.056, un 27,7% més. No obstant això, hi ha un delicte que decreix, els robatoris amb força en domicilis, que han passat de 50 a 43, un 14% menys.
Moià inaugura l'aparcament soterrani de la plaça del Cap, una obra aturada des de 2008 per l'elevat deute del poble, informa Jordi Givert des d'Ona Codinenca.
Aquest any s'ha reprès les obres d'un aparcament que simbolitzava la mala gestió feta durant la primera dècada del segle XXI al municipi. Dionís Guiteres, actual alcalde de Moià, explicava que la inauguració simbolitza un canvi d'etapa.
Bé, per Moià significa, crec que dues coses importants. Una, la finalització d'una etapa, no? L'etapa de la construcció i del totxo, la bogeria del deute. I l'altra part és la de posar en marxa una infraestructura que és vital per al poble, per poder pacificar-lo, per poder dinamitzar-lo econòmicament, les botigues, els comerços, els restaurants.
La inauguració de l'aparcament també permetrà desenvolupar un nou pla de mobilitat que busca pacificar la relació entre vehicles i vianants al casc antic del poble i guanyar zones peatonals.
El grup català Mishima actuarà aquest vespre a la Sala Zero de Tarragona. El concert forma part de la seva gira nadalenca, que arribarà a les quatre capitals de província i a València. Ens n'informa Teresa Ortega des de Tarragona Ràdio.
Que el grup Mishima visiti la ciutat de Tarragona al voltant de les dates nadalenques comença a ser una tradició. El seu cantant, David Carabent, ha explicat a Tarragona Ràdio que el concert d'aquest dissabte a la nit servirà per fer un repàs per tota la discografia del grup, que ja fa dues dècades que està dins el panorama musical català. El cantant assegura que la banda guanya en les distàncies curtes i que la Sala Zero és un espai íntim que permet el contacte directe amb el públic on s'ho passen de fàbula.
Jo crec que som una banda que en les distàncies curtes guanya i la Sala Zero doncs, és molt, molt acollidora en aquest sentit. És una mica com allà de la cúpula del Trueno, que diu del Mad Max, saps? Però, que és que el públic està molt, molt al damunt de l'escenari i llavors la interacció és molt, molt directa.
Serà el segon concert de Mishima a la ciutat aquest 2022, després d'actuar a l'Auditori del Camp de Mart a l'estiu, quan van presentar el seu últim disc, L'aigua clara.
Un total de 54 persones participaran en el 58è concurs de vestits de paper. L'Ajuntament de Mollerussa aprofitarà aquesta edició per presentar una candidatura conjunta amb Portugal, el País Basc i Amposta perquè la UNESCO reconegui els vestits de paper patrimoni immaterial de la humanitat. Informa Karen Alfonso des de Ràdio Ponent Mollerussa.
El Teatre L'Amistat de Mollerussa serà escenari aquest dissabte 17 de desembre del 58è concurs de vestits de paper. Enguany participaran un total de 54 persones de diferents punts de la geografia catalana i espanyola en les diferents categories. 23 concursants participaran en la categoria de moda actual, 18 a fantasia i 13 a època. N'ha parlat a Ràdio Ponent l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
Doncs estem molt contents de que tenim 54 vestits que competiran en aquest concurs. Són dos o tres més que l'any passat, per tant mantenim un molt bon índex de vestits de desfilar, que venen 54 doncs, vestits, que venen de diferents llocs de Catalunya, com pot ser Baix Ebre, Montsià, Vallès Occidental, però també venen llocs d'Espanya, com poden ser Astúries, País Basc i La Rioja.
El concurs repartirà un total de 13.000 euros en premis en metàl·lic i la periodista i presentadora de televisió Ruth Jiménez s'encarregarà de conduir la gala. A més, s'aprofita aquesta 58a edició per començar a articular una candidatura conjunta amb la ciutat portuguesa de Porto, la basca de Güeñes i Amposta perquè els vestits de paper siguin reconeguts per la UNESCO com a patrimoni immaterial de la humanitat.
Cara a cara és un curtmetratge en català de la productora santcugatenca Savis Productions que està rebent una gran acceptació a festivals cinematogràfics d'arreu del món. Una de les peculiaritats d'aquest film és que no està gravat amb càmeres ni en un gran plató, sinó que s'ha gravat íntegrament amb un telèfon mòbil. Ens en dona més detalls Maria Bragós des de Cugat Media.
El director del curt i membre de Savis, Elias Vilallonga, ha explicat que tot va començar per un grup d'amics fans del cinema fantàstic i de terror que van voler començar a explicar les seves històries.
Jo sempre he estat un fan dels festivals de cinema fantàstic i de terror, que aquí a Catalunya n'hi ha uns quants, i sempre que anava l'espectador i veia produccions d'aquí, gent d'aquí que sortien, explicaven la seva història i es podia veure i compartir-ho amb el públic, i jo vaig pensar, ostres, a mi que m'agrada també explicar històries, jo això també m'agradaria fer-ho.
El curt ha participat en festivals internacionals com el Nawanda Film Festival de l'Índia, on va guanyar el premi a millor producció feta a mòbil, el Festival Guallachí Romanès, on va guanyar el premi de platí, o el Wipe Amateur Film Festival a Berlín, entre d'altres. El seu pròxim destí és Nigèria, al Festival African Smartphone Film, que premia les millors produccions gravades amb telèfon mòbil.
Notícies en xarxa. Esports.
El Barça de bàsquet supera el Panathinaikos per 74-68 en un partit complicat que demostra la gran igualtat que es viu aquest any a l'Eurolliga.
Els aficionats blaugranes van patir fins al final en veure com l'equip abaixava revolucions després d'un parcial de 28-12 al primer quart. Els grecs van acabar imposant-se en 3 dels 4 períodes de l'enfrontament i van estar a punt de donar la sorpresa. Malgrat tot, l'equip de Jasikevicius manté una valuosa segona posició que li dona accés a la classificació per la final a 4.
Per la seva banda, el Baxi Manresa rebrà aquest vespre el Bilbao Basket. Coés en la classificació, es veuran les cares amb un Bilbao que es troba en una dinàmica positiva després d'accedir com a primers de grup al top 16 del Bàsquet Champions League. Els del Bages lluiran a les seves samarretes el logo de la Marató i el nou Congost estrenarà els nous videomarcadors instal·lats aquesta setmana. Ho amplia Pol Rodríguez des de Ràdio Sallent.
El Baxi Manresa rebrà aquest dissabte la visita del Surne Bilbao Basket, una de les revelacions de la temporada, 8è classificat, i ho farà amb dues novetats importants. Podran debutar els dos últims fitxatges, Geben i Robinson, que ja tenen l'alta mèdica. El Bilbao ha guanyat 3 dels últims 4 partits, el Manresa ha perdut els 3 últims a la Lliga Endesa, un partit que servirà per que l'afició del nou Congost es retrobi amb Jaume Ponsarnau, actual entrenador del conjunt basc. Amb el nou Congost, el de Tàrrega va entrenar 6 temporades al pavelló Manresa. Sobre el Bilbao, Martínez té molt clar que li recorda a un equip que va tenir èxit la temporada passada.
Recordant el Manresa de l'any passat, no? Per l'èxit, que no per com juguen, que juguen com ells volen, no com jugàvem nosaltres, a més té jugadors diferents, però està sent l'equip de la zona mitja, baixa, l'equip revelació, no? Estan molt a prop de la Copa, jo crec que tenen tota la pinta de que poden ser un equip que facin una gran temporada per als jugadors que tenen i per com juguen, que juguen molt bé, diguem, no?
Les baixes per aquest partit en el bàndol manresà són la pivot Jordan Caroline i el pivot Babatun de l'Omolliua.
El Joventut de Badalona buscarà aquesta tarda el multiusos Fontes Dosar de Santiago, la seva 5ª victòria consecutiva en la Lliga ACB.
S'enfronta al Montbus Obradoiro després de la victòria aquesta setmana davant del Reier Venezia per 90-87 i establert a la 7ª posició de la competició domèstica. Els gallecs es troben a 2 victòries dels badalonins i això els converteix en un rival directe que lluita per abandonar la franja mitja de la classificació.
En futbol a la Primera Federació, el Barça Atlètic rep avui el Real Unión.
El partit tindrà lloc a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff. Els dos equips arriben empatats a la classificació amb 22 punts. Cornellà i Sabadell, en zona de descens, juguen demà. També ho farà el Nàstic, però en situació molt diferent. Els tarragonins es troben a la zona de privilegi de la taula i visitaran el camp de l'Alcoià.
I en categoria femenina, però també a la Primera Federació, la EM Lleida vol mantenir l'atenció fins l'últim moment abans de marxar de vacances. El conjunt de Rubén López rep el Tenerife B aquesta tarda en l'última cita del 2022. Informa Sergi Guiu des d'UAU Lleida Ràdio.
L'equip de la capital del Segrià arribarà al darrer enfrontament de l'any en una dinàmica positiva, la primera Reial Federació Espanyola de Futbol Femenina. El seu entrenador, Rubén López, deixava clar que el partit aquest dissabte no serà fàcil i que les jugadores no han de pensar en les vacances abans de l'enfrontament.
A mi aquests partits em preocupen molt. Els partits abans de les vacances d'anada em preocupen molt perquè, bueno, és normal. I tenim molta gent de fora també i molta gent que està pensant en vacances. Ha sigut 4 mesos molt durs i la gent vol marxar de vacances, però és veritat que no ens podem oblidar que tenim un partit molt difícil, amb un rival que serà molt complicat i que serà un rival directe i que hem d'afrontar el partit amb molta intensitat i a partir d'aquí pensar les vacances. Si comencem a pensar les vacances abans de jugar el partit, ho tindrem molt i molt complicat.
El partit dona el tret de sortida al Requesens aquest dissabte a les 4 de la tarda.
En handbol, el Freiking Granollers i el Barça encara en la semifinal de la Supercopa Ibèrica.
Els dos equips catalans es poden trobar a la final si superen els seus respectius enfrontaments. A 4:45 de la tarda, els granollerins s'enfronten a l'Oporto en la primera semifinal, mentre que els blaugranes es veuen les cares amb l'Sporting de Portugal a partir de les 7. La cita juga a Màlaga i la final es juga demà.
En hoquei sobre patins, en joc la segona ronda classificatòria de la Champions masculina.
Avui el Reus Deportiu juga contra el Barcelos, el Caldes contra el Forti di Maim i el Calafell davant del Grosseto, mentre que el Noia juga contra el Folònica.
I fins aquí el Notícies en Xarxa d'aquest dissabte. Gràcies per acompanyar-nos i que acabin de passar una molt bona tarda.
Nadal és l'època de l'any amb més llums. Però a Catalunya, una de cada 3 llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A
Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques: el caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou ADETCA, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena El sostre groc, una pel·lícula documental dirigida per Isabel Cuixet que recupera les denúncies d'abusos sexuals a l'Aula de Teatre de Lleida. També arriba El pequeño Nicolás, un film d'animació protagonitzat pels personatges creats per Samper i Goscinny. I 13 anys després de l'estrena de la pel·lícula original, es projecta Avatar, el sentit de l'aigua.
El veiem com un déu i el que ell ens deia doncs és el que fèiem.
L'any 2018, un grup de dones va presentar una denúncia contra dos dels seus professors de l'Aula de Teatre de Lleida per abusos sexuals ocorreguts entre els anys 2001 i 2008, quan eren adolescents. Sota la direcció d'Isabel Cuixet i amb els testimonis de les protagonistes, El sostre groc reconstrueix un cas que es va tancar en fals per la prescripció dels fets, amb l'objectiu d'ajudar a reparar el mal patit per les noies.
És difícil escriure el que va passar. Explicar-ho torna a fer real. Recordo que em vaig començar a posar nerviosa i que no entenia molt bé per què, si era normal, si ens coneixem molt, si...
Este tan gracioso, ¿quién es?
Nicolás. ¿No te apetece hacer algo juntos? Tú escribes las historias y yo las ilustro.
¿Y si lo llamamos El pequeño Nicolás?
¡Me encanta!
El pequeño Nicolás recupera el personatge creat per Jean-Jacques Semper i René Goscinny. La pel·lícula d'animació no només porta a la pantalla les històries protagonitzades pel petit Trapella, també parla del procés que va portar escriptor i dibuixant a crear un dels clàssics de la literatura infantil.
¿Y ese qué le pasa?
Yo o me hago la foto así o no me la hago.
James Cameron ens torna a portar a Pandora a Avatar, el sentit de l'aigua. Han passat 10 anys després dels fets de la primera pel·lícula i comença a explicar la història de la família Sally, en Jake i la Neytiri i els seus fills. El film es fixa en els problemes que els persegueixen, tot el que han de fer per mantenir-se segurs, les seves batalles per sobreviure i les tragèdies que pateixen.
Aquesta família és... la nostra fortalesa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Adrià Tella. Lleida mostra la seva unitat en el rebuig a la violència contra les dones després del feminicidi que es va produir ahir en un pis de la ciutat. La paeria ha decretat 3 dies de dol i aquest migdia s'ha convocat un minut de silenci que ha comptat amb la participació de la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, que ha recordat que enguany s'han produït 11 feminicidis a Catalunya.
No és un número, són vides troncades, són famílies trencades, són infants orfes, són projectes vitals que no es duran a terme, són un impacte comunitari sobre tot un entorn, sobre tota una ciutat, sobre tot un país. Com deia abans, són 11 feminicidis que s'han produït aquest any a Catalunya. Imagineu-vos que cada any s'assassinés a un equip de futbol pel sol fet de ser jugadors de futbol. Això és el que són els feminicidis, els assassinats de dones pel sol fet de ser dones.
Aquesta tarda hi haurà una concentració de rebuig. L'Ajuntament ha fet una crida a la participació d'entitats i associacions per mostrar el rebuig davant la mort d'una dona de 34 anys a la ciutat. Durant l'acte està previst que es llegeixi